A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Dos minuts que passen d'un quart d'onze. Ai. Que m'equivoco. Ah, no, que és correcte. Val. És que ara hi havia unes apreciacions fora de guió. Però bé, no, és tot correcte. Doncs ja està. Això, dos minuts passen d'un quart de dotze del migdia i bé, tenim de nou un repàs a les sèries que ho estan petant, sigui per bé o sigui per mal, que també n'hi ha. Com sempre, amb la companyia i de la mà d'en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
Bon dia.
I bé, li comentàvem amb el Camil que cada cop hi ha menys estrenes i cada cop hi ha més remakes. I fins i tot les estrenes de vegades són remakes també.
Sí, ja no sé si és que ens fem grans, pot ser una cosa, que ja recordem coses que segurament la gent jove ja no ha vist. O realment és així, tinc la sensació que sí, s'han fet diversos articles al respecte, no? Que vivim una mica amb l'era del refregit, no? De que hi ha poc, tot això costa molts diners i la gent, les companyies s'arrisquen poc, llavors una cosa que funciona doncs la comencen a explotar fins al punt de doncs això, treure remakes fins i tot anys després d'haver estrenat la sèrie.
I no ens cansem? Perquè arriba un moment que veure sempre el mateix també cansa.
Jo crec que sí, jo crec que hi ha un esgotament en aquest sentit, però bueno, ells fan els seus números, també la caguen, hem de dir, però és això, és aquest conservadorisme innat en un negoci que si t'has de gastar molts diners, doncs pues, mira, els executius s'ho pensen dos cops abans d'apostar per una cosa, diguéssim, nova o original, o una mica fora de l'algoritme, i doncs ara, doncs, com que tot està una mica així, no? Com encasellat i molt pautat i tal, doncs és una aposta que cada cop fan, bueno, crec que fan quasi totes les plataformes, però també les fan funcionen pel·lícules, sèries que després ja en parlarem, que es converteixen en pel·lícules que es converteixen en sèries, el mons aquests, el del Martin o el del Tolkien, no? Que et dona per molts productes audiovisuals, doncs...
Yeah. Anava a dir, ja ningú mata Chanquete.
Exacte, ningú mata Chanquete. No, a més se sabria això, no sé, quan s'estrenés el capítol 1 ja se sabria que Chanquete ha mort. Vull dir, ja es farien spoilers, bueno, és clar, és que no. És incomparable, no, les dues eres, comparar coses així.
Vinga, va, anem per la primera. I Chanquete ha mort. Anem per la primera, va, que ens porta Disney+.
Unos años después del instituto, mi vida igual no era lo que yo esperaba. Pero, de algún modo, por primera vez, empezaba a tener fe.
Hola, Rue. Me debes dinero.
I com la Rue deu diners, haurà de fer coses, bàsicament. I aquí ja tenim l'argument de la tercera temporada d'Eufòria que ha sortit de l'Institut, Camil.
Exacte, Eufòria, la temporada 3, ha sortit de l'Institut bàsicament perquè és que han passat 4 anys des de que es va estrenar la segona temporada, o sigui, 4 anys, són molts anys en el món serièfil, no? Ja era bastant increïble que aquesta gent, que ja deu tenir 30 pocs els actors, no? Continuessin a l'institut, i aquest retorn ja s'ha produït una mica, no? Ja quan ja han sortit de l'institut, però continuen tenint els mateixos problemes d'addiccions, necessitar diners i per això doncs, trafiques amb drogues per aconseguir aquests diners, o et fas un OnlyFans, et dediques a la prostitució... Tota una sèrie de sortides extremes on Eufòria era una mica especialista. És una sèrie, recordem, molt premiada, sobretot a la seva primera temporada, la segona menys, però també elevada per la crítica, amb una base de fans, no? Que presentaven doncs, amb bastanta cruesa aquesta joventut una mica perduda, no? Dels Estats Units. I aquesta tercera, doncs, estava, és una sèrie molt esperada, però clar, tenen el problema, primer, que es va fer fa 4 anys, han de canviar, han de sortir de l'institut, i després que ha estat molt difícil agafar, doncs, aconseguir el repartiment original d'aquesta sèrie. Recordem que són actors que van començar amb la primera temporada quan eren molt poc coneguts i s'han convertit en autèntiques estrelles. Estem parlant de Zendaya, estem parlant del Jacob Elordi, estem parlant de la Sydney Sweeney, no? Tres noms ara, diguéssim, top no? en la indústria audiovisual. Doncs entre que ha costat reunir aquesta gent amb les seves agendes, que tampoc crec que tinguessin masses ganes de tornar, i això es nota després amb les trames, perquè com que no coincidien moltes vegades amb rodatges, doncs han hagut de fer trames com separades, on no es creuen els personatges, dona una sensació una mica d'estar fet a pedaços, i a part ha rebut moltes crítiques perquè ja sembla que no es regodegi en aquesta visió entre cínica, sense futur i com no, de solucions desesperades, que ja no creus ni el personatge, no? optant per aquestes decisions. I s'ha criticat molt, doncs, al director, no? A Sam Levinson, fill de Barry Levinson, un gran guionista de Hollywood, que també crec que se li ha pujat tot una mica al cap, es feia una mica el xuleta de que no, ell treballava sense guionistes, doncs es nota bastant la tercera temporada, amb les actrius ha tingut també uns quants roces als rodatges, hi ha com una visió també que té, doncs, bastant misògina i masclista en certes trames que ha tractat, i doncs ara tot aquest hype, no?, que diuen que s'esperava aquesta tercera temporada, se li ha girat una mica en contra, i ara les crítiques estan sent ferotges, i veurem si hi ha la quarta i última temporada, veurem perquè costarà.
Si hi ha anunciat una quarta.
En principi havia d'acabar la quarta, però ja sabem com van aquestes coses, i cada cop sent més difícil, doncs, trobar, doncs, forat per encaixar les agendes de les tres superestrelles. També, per cert, en aquesta tercera temporada, petit paper de Rosalía, aquí ho deixem, aquí tinc curiositat, a veure si la troba. I doncs això, una sèrie que s'esperava com potser, no?, el gran èxit de la temporada a nivell de crítica, premis i tal, i doncs que ha estat rebuda, doncs, molt, molt, molt malament.
D'acord, doncs el primer plat trencat, la tercera temporada d'Eufòria. Vinga, canviem de plataforma i ens anem a Apple Plus.
Estoy dentro.
¿Tan rápido? Llévate unos cuantos.
Puedes esperar, tengo que cogerlo.
¿Quién coge el móvil en pleno robo?
La vida es compleja. Pero a pesar de todo, conseguía que funcionase. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía prometedor.
¿Quién es ese tío?
¿Él mismo se organiza una fiesta de bienvenida?
Es como el gran Gatsby.
Owen Ash, mis amigos me llaman Ash.
Andrew Cooper.
¡Coop! Su reputación le precede.
Soy un hombre sencillo.
Ambos sabemos que no es cierto. Diría que tienes pinta de ser complicado. Resulta que no tenía ni idea de cuánto lo eras.
¿Puedo explicarlo?
¿Seguro?
¿No vas a entregarme?
I si os ocultos, que és la segona temporada d'aquest senyor de classe mitja que entrega a robar a casa dels veïns per fer la vida.
Per mantenir l'estatus, no? Sí, el protagonista John Hamm, que és aquest doncs, home amb diners, amb una bona feina, que al principi de la primera temporada ja es queda sense feina, tot se li ensorra, i per no haver de dir i haver de renunciar, doncs, a aquesta vida privilegiada, es dedica, doncs, a robar a casa dels seus veïns, dels quals ho sap tot, no? té informació privilegiada en aquest sentit. I és aquestes sèries que dius, el plantejament, te'l plantegen, dius, és xulo, és interessant, però no pot durar massa, no ho poden allargar massa el xiclet, això. Doncs resulta que sí, hem fet segona temporada i realment la mantenen i continua enganxant, perquè és una sèrie que, això sí, està molt ben rodada i és aquestes sèries que enganxa. A més, té un repartiment, doncs, ja dèiem, el John Hamm, no?, en aquest paper, que aborda aquest paper una mica de tio cínic, no? Amb aquesta pose sempre impecable que té, l'Amanda Pitt, l'Olivia Moon, i en aquesta segona temporada un personatge que hem escoltat la veu, del James Marsden, que és aquest nou veí que arriba al barri i que sap bastantes coses i descobreix una mica el pastís que té muntat John Hamm, però en comptes de denunciar-lo, que seria el que faria qualsevol, doncs té uns altres interessos i intenta pactar amb ell per bueno, no ho desvetllarem aquí, qui vulgui veure-ho, doncs ho veu a la segona temporada. Uh-huh. Una sèrie, doncs, diria que divertida, no? Té com un humor així una mica negre, juga també una mica amb el thriller, a veure si l'enganxaran o no l'enganxaran, com sempre et poses moltes vegades de part del protagonista, malgrat que sigui un lladre, però bueno, està robant a gent que és...
Robin Hood, sí.
Exacte, sí, una mica Robin Hood. I doncs, a més, una sèrie que es va, després de la primera temporada i fa pocs mesos, doncs, es va tornar a pujar sobretot a xarxes, perquè hi havia un clip d'aquesta sèrie del John Hamm com donant-ho tot a una discoteca, que ha estat carn de meme, a més amb una música que no li posava, una música que no era la que tenia la sèrie però que funcionava molt millor, i doncs es van fer milers i desenes de milers de memes amb això, i la sèrie doncs ha agafat un xup-xup, doncs, per aquesta estrena d'aquesta segona temporada.
Doncs segona temporada de Vicios Ocultos a Apple Plus. Vinga, tercera proposta, una altra, i aquesta final de temporada o última temporada a Prime Video.
Mi poder es absoluto. A niveles que nadie hubiera imaginado. Pero me aguarda un destino aún más grandioso.
Pues alabado sea. ¿Y cuál es?
Venga, vamos al lío, ¿eh?
Creemos que el Patriota anda detrás del V1.
Bok hizo un protovirus del compuesto V, pero si lo consigue el Patriota, será inmortal.
Tenemos que huir cuanto antes y como sea.
No, lancémosle el virus ahora que es vulnerable. Liquidará a todos los putos supers del planeta.
Doncs han decidit arribar a la darrera de les temporades de The Boys.
Sí, sí, cinquena temporada i última temporada de The Boys. Qui hagués dit quan es va estrenar la primera temporada que seria una sèrie que anticiparia una mica el signe dels temps, més que qualsevol altra sèrie o política o molt seriosa, perquè realment el que va començar una mica com una, no diria bufonada, però era una sàtira com molt anada d'olla, doncs a mesura que han anat passant els anys i han anat passant també les temporades en paral·lel, doncs aquestes línies paral·leles s'han anat apropant i realment moltes coses de les que veus a The Boys no et sorprenen massa ja, i fins i tot algunes coses de les que veus en realitat diries això és The Boys o és, o és, o és real, no? Recordem que és aquesta història de superherois que va sortir una mica amb la onada aquesta, no? de Marvels i DCs i tot això, però que li donaven la volta, no? Que si els superherois et diuen que això, el gran poder ve una gran responsabilitat, doncs aquesta sèrie defensa el contrari, que amb un gran poder doncs ve traumes, corrupció i gent autènticament desequilibrada que amb l'excusa de tenir poder doncs es permet fer el que li dona absolutament la gana. En aquesta darrera temporada, doncs, a Homelander, que és un dels, no, un dels protagonistes inicials de la sèrie, doncs es acaba aquesta conversió en una mena d'ídol feixista, no, tot
sí,
poderós.
Protofeixista, sí, sí.
Sí, sense proto ja directament, no? Amb aquest America First i aquest discurs que, bueno, podem sentir llegint els diaris o mirant les telenotícies, i ara doncs l'altre bàndol dels superherois que se n'adonen que això s'han anat de mare i intenten parar-li els peus. El problema és que qui l'intenta parar els peus, el personatge que interpreta Cal Urban, doncs tampoc queda clar si un cop es carregui Homelander es convertirà ell en un altre ídol feixista, en un altre Messias, no? Llavors jo crec que això és l'interessant d'aquesta sèrie, que a més t'ho ven amb molt humor negre, molt de gore, molt de sang, molta salvatjada, no és aquest de cosa blanca de Marvels i tal, sinó que és una cosa de, bueno, què passaria si realment hi hagués gent que tingués poder, molts poders, i què passaria amb el món, no?, amb això. I és, bueno, a veure com li posen la no, el nus final, el llacet final a aquesta sèrie que ha estat un dels grans èxits de Prime Video.
Doncs The Boys, la darrera de les temporades, la cinquena i darrera temporada que es podrà veure, que es pot veure ja a Prime Video. I ara ens n'anem a Disney Plus.
Oye, ya os llamo luego.
Vamos, Dewey, ya lo has visto mil veces. Por abajo.
Sí, estoy diferente. Pero, todo en mí es diferente. Mi novia, lo mejor del mundo entero, mi hija Lila.
Papá, déjalo ya.
Mi vida es fantástica. Solo he tenido que alejarme totalmente de mi familia.
Acabamos de saber que Malcolm lleva intencionadamente apartado de esta familia estos años.
Todos sabíamos que Malcolm acabaría traicionándonos. Si comparamos, Reese no está tan mal.
El incesante comportamiento antisocial de esta familia y lo miope de sus prioridades es tóxico para mí.
Puedo al menos abrazarte.
Doncs al final és Malcolm que torna de mal en peor.
Exacte, parlàvem de refregits, doncs suposo que molta gent recordarà una sitcom, no? Malcolm in the Middle, que és aquesta sitcom del principis del 2000 i que va marcar una mica tota una generació perquè li donava una mica la volta, juntament amb Matrimoni con Hijos, a aquestes famílies americanes on tot era perfecte i tots, no?, es recolzaven i tot era meravellós. Li donaven la volta i era una família una mica esbojarrada, desestructurada, els pares estaven sonats, els fills encara més, i Malcolm, que era aquest germà del mig, que és el que explicava més a càmera, perquè visualment també era bastant diferent de les altres sitcoms del moment, doncs explicava una mica, no?, la seva visió del que anaven veient. Doncs molts anys després ha tornat aquesta, li podríem dir sèrie, però en realitat és com minissèrie perquè són 4 capítols de mitja hora, amb la qual sembla una mica com una pel·lícula allargada, perquè a més la trama és vull dir, no és que hi hagi una trama per cada capítol, sinó que mateixa trama és la que va seguint del primer al quart capítol. Llavors és un format una mica estrany i, bueno, doncs que tothom li ha sorprès que tants anys després tornés, bueno, no hi havia manifestacions per demanar que tornés Malcolm in the Middle. I doncs bé, ara ens trobem amb aquesta Malcolm de mal en peor, que ha aconseguit, això sí, reunir tot també el repartiment inicial, on destaca sobretot Bryan Cranston, que és diguéssim, el pare de la família. De fet, aquest va ser el seu primer paper on va ser reconegut, no?, un paper molt còmic. I recordem que després d'això, doncs, va venir Breaking Bad, no? Un paper completament oposat, una de les transformacions potser més espectaculars de la televisió, no?, d'aquest personatge com molt simpàtic i molt boig en Heisenberg, no?, el protagonista de Breaking Bad. Doncs torna Bryan Cranston també fent de pare, i ja ho hem sentit una mica al tràiler, la història de Malcolm, que doncs s'ha allunyat per salut mental de la seva família durant molts anys, i ara amb el 40è aniversari de bodes dels seus pares, doncs es torna a reunir la família, i evidentment amb una família tan disfuncional doncs hi ha coses, passaran coses. Doncs 4 capítols, mitja hora, Malcolm de mal en peor, una mica apel·lant a la nostàlgia i als, no?, als seguidors d'aquella sitcom original.
Doncs ja disponible a Disney Plus. I ara ens n'anem a HBO Max.
Oh, God, look at this! Ah!
Has risen!
No! No! I was never dead.
Hallelujah!
Wow!
I have been told that I cannot so much as perform one single joke, or I will go to jail.
Watch the hair!
És un trailer molt visual, per tant, sí. Doncs el deixem aquí, oi? La cinquena i darrera temporada de Hacks.
Hacks, una altra sèrie que tenca, no?, que tenca la seva etapa amb la cinquena temporada, com The Voice, i és una de les comèdies més premiades dels darrers anys. Ha estat una sèrie molt estimada als Emmy, i doncs que ja venia com a la quarta, ja es notava que això ho estaven allargant una mica, i jo crec que amb bon criteri han decidit tancar la paradeta en aquesta cinquena temporada. Per qui no l'hagi vist, molt recomanable, la pot veure des de la primera temporada. És aquesta sèrie que, diguéssim, explica la relació entre dues monologuistes, no?, dels Estats Units, còmiques. Una ja molt veterana, que ja les ha vist de tots colors i que sembla que està a punt com de retirar-se, i després la jove, que comença com a guionista de la més veterana, i doncs que va pujant a l'escalafó, va fent el seu camí, i bàsicament la sèrie és la relació entre elles, entre aquests dos personatges femenins que estan fenomenalment construïts. A més, la Jean Smart, la veterana, doncs, fa un paper impressionant, i aquests dos personatges que s'estimen, que s'odien, que es necessiten, però també es manipulen, es destrossen psicològicament i professionalment, però en el fons, diguéssim, que s'estimen i s'admiren, no? Uh-huh. I és una sèrie que en realitat amb un somriure doncs et parla aconsegueix parlar de temes com el feminisme o l'envelliment o la fama o el preu que estan disposades, perquè estan disposades a pagar un preu molt alt perquè li riguin els acudits, no?, i per ser conegudes, doncs parla de tots aquests temes amb carinyo i amb un somriure. Llavors, darrera temporada, crec que acaba, no?, amb un bon nivell, i doncs una oportunitat per qui no hagi vist, doncs, a veure una de les comèdies, les millors comèdies dels darrers anys. Mm-hmm.
Doncs Hacks, la cinquena i darrera temporada, com dèiem, a HBO Max. I ara ens n'anem a una de les poques estrenes que presentem avui, que en Camil ens recomana especialment. Està a Apple.
Soy Tom Lofty.
Encantado, Tom. Arthur.
¿Te apetece tomar un café?
No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
¡Oh, estupendo! Sí, bueno, una historia increíble.
He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
¿El qué?
Que aquí pasan cosas malas.
Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
¿Hubo canibalismo?
No. No creo que sea cierto.
Aquí ho hem d'explicar, claro, hubo canibalismo. És que ja han marcat un quadre amb un...
Diu que no, i darrere seu hi ha un diari, una portada enorme d'un diari amb el titular Canibalisme en primera plana.
Correcte, és La maldició de Widow's Bay.
És La maldició de Widow's Bay, que és una sèrie, podríem dir que aparentment és de terror, però que en realitat és molt més que una sèrie de terror, i que parteix d'una premissa com molt interessant, que és què passaria si d'una illa maleïda per moltes malediccions la intentessin convertir en un destí turístic, no? Uh-huh. Doncs ho hem sentit una mica al tràiler. El seu protagonista és el Matthew Rhys, el fenomenal protagonista de The Americans, que aquí fa d'aquest alcalde d'una petita població d'aquesta illa de Nova Anglaterra, que és un univers, no?, que ens porta una mica doncs Stephen King, a Lovecraft, no?, aquesta, no?, la costa est nord dels Estats Units, amb aquesta boira i aquestes llegendes. I aquest personatge que arriba és l'alcalde del poble, diu que totes aquestes històries són contes de vella, i intenta doncs aixecar allò i fer un parc i portar la gent de turisme a una illa que està com mig morta, no?, mig abandonada. El problema és que tot el que ell pensava que eren contes de vella, doncs sembla ser que són bastant reals. I hi ha una mica aquest joc que juga, evidentment, amb el terror, però també amb l'humor negre, amb la crítica... és una barreja de gèneres que no t'esperes, sincerament, i que si hi entres t'ho passes molt bé. És una sèrie com... A mi m'ha sorprès, realment no... no venia, no, amb el titular de ser, doncs, una gran sèrie d'aquesta temporada, no se'n parlava massa, però resulta que sí, que està funcionant, que està agradant, i doncs és una mica una barreja entre Twin Peaks, una sèrie de Stephen King, i Arrested Development, una comèdia. És una cosa molt boja, llavors, molt recomanable, una sèrie que funciona, que per la gent que li agrada la por, el terror, també, doncs, té moments que fa bastant de por, i 10 episodis de 35-40 minuts, no són massa llargs i bastant ràpida de veure, i que segurament, doncs, segurament, perquè ha estat bastant ben rebuda, doncs, hi haurà segona temporada.
Doncs La maldició de Widow's Bay, que es pot veure a Apple. I ara portem el camió de sucre i ens n'anem a Prime.
Well, sí.
Garrett Graham no tiene novias. ¿Qué está pasando?
Entonces, yo te ayudo a estudiar y tú te haces pasar por mi novio para llamar la atención de Justin. Trato hecho.
Es el plan más paranoico del mundo y que me tiene enamorada.
5:00 p.m, martes.
Ensayo. 7:00 a.m, martes.
Entreno.
Por eso te dije que no puedo ayudarte.
Oye, relaja.
Si queremos pasar como novios, tendrá que haber algún beso.
Acabo de conocerte.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Darnos la manita?
¿No ves que estoy con las manos en la masa?
Yo también. Finge que te gusto.
Está bien.
Doncs ja... És que ens anava a dir ja. No cal mirar-la, oi? Off Campus.
Off Campus, bueno, no cal mirar-la, però clar, la gent que veu aquest tipus de sèries, i que és molta, perquè ha estat una de les sèries més vistes de la temporada, vull dir, a Prime l'ha patat, en només 12 dies ha aconseguit 36 milions d'espectadors, superant, doncs, Richard o El verano en que me enamoré, que eren dos grans sèries bandera de la plataforma. Doncs la gent, és veritat, ja saps una mica el que vas a veure, sí, ja hem sentit el pla,
ja saps com acaba.
Exacte, però la gent, pues és com això, et dona confort, dius, veure una cosa que ja sé, que no vull grans problemes, no vull que m'estressin, no vull passar por, vull passar una bona estona i vull veure una cosa que sigui com una mica familiar. El pla ja l'hem sentit mil vegades, no? Ja ho estàvem sentint al tràiler, a ella, a la noia, li agrada un noi, el noi passa una mica d'ella i ella, per cridar la seva atenció, intentar posar-lo gelós, doncs pacta amb un altre noi, que és l'estrella de l'equip d'hoquei de la universitat, doncs per fer-se passar per nòvios i intentar posar gelós aquest tercer, que a més s'assemblen molt. Vull dir,
sí, jo he vist el tràiler i dic que no sé quin dels dos és, ara aquest.
No, costa com diferenciar, dius, vale, ara és el que li agrada o el que evidentment li agradarà, perquè evidentment, quan comencen a fer aquest pacte, doncs
El roce hace el cariño.
El tema és que, clar, és una sèrie que venia molt esperada, tenia una base de fans molt gran, perquè hi ha una sèrie de novel·les romàntiques, no?, al voltant de... per adolescents, sobretot, però no només per adolescents, doncs que ja se n'havia parlat molt a TikTok, a xarxes, i doncs és una sèrie que ja era esperada i, evidentment, doncs l'ha patat. I l'ha patat també perquè... a diferència d'altres comèdies romàntiques on doncs a vegades hi ha, doncs, certs comportaments que, si s'analitzen una mica en fred, doncs són una mica tòxics, doncs en aquesta la gent i a la crítica i a la gent li ha agradat molt el tema de que era una parella, doncs, bastant sana, no? De que ja són personatges atractius, evidentment, tenen molta química, però que alhora, doncs, sobretot el paper de masculí, doncs se surt una mica d'aquest no, galant que li ha de solucionar els problemes a ella, i se surt d'aquest camí i és una mica algú que, doncs, que és un amic d'aquesta noia, que la respecta, que tenen una relació molt sana, una relació on tampoc s'han de solucionar tots els problemes l'un a l'altre, i des d'aquí, doncs, van construint una cosa i la van fent créixer i la fan creïble. Llavors, jo crec que per aquí ha atrapat a molta gent, i dintre d'aquest gènere, doncs, és una proposta interessant i que ja s'està evidentment, com dèiem abans, com funciona, doncs ara ja prepara't, perquè en aquesta universitat hi ha una altra parella, doncs serà la protagonista de la segona temporada, aniran ampliant una mica aquest univers d'aquest campus, no? Doncs,
sí, rotllo Bridgerton, per entendre'ns.
Sí, per entendre'ns, exacte. Crees aquest univers on després et pots permetre... Crees les regles del joc, la gent li agrada, ja saps que jugaràs amb, pues, això, tensió sexual no resolta, triangles de personatges, jugaràs amb tot això, però no cal que siguin els dos mateixos protagonistes, i si trobes altres històries amb gent amb carisma, doncs tiraràs per aquí, llavors... Uh-huh. també, doncs això, no volen riscos, ho parlàvem al principi, i tiraran per aquí. Però bueno, una sèrie doncs, que a qui li agradi aquest gènere de la comèdia romàntica doncs, la gaudirà.
Doncs Off Campus, que també ja es pot veure a Prime Video. Qui vulgui, repeteixo, deixeu el sucre a la porta del menjador perquè ja n'hi ha prou a la sèrie. Vinga, següent proposta. Ens n'anem a Movistar Plus, espanyola.
¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar sola?
Claro.
¡Hola! ¡Qué ilusión!
¿De qué os conocéis?
Del cole, de toda la vida.
¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa?
Maca es rica, o sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
Esta hija de puta no viene para dos días.
La matamos.
No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
¿Y tú sola?
¿Por qué no intentas sonreír y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz?
Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso.
Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
Bueno, yo te puedo ayudar.
Un aplauso para Bárbara.
Igual valgo para esto.
Bueno, ja es poden imaginar, comèdia espanyola sobre dones en situació d'acceptar la maduresa, per exacte, dir-ho d'aquesta manera. Se tiene que morir mucha gente.
Exacte, si abans doncs, Off Campus era aquesta comèdia dolça, romàntica, empalagosa, podríem dir fins a cert punt, aquí és tot el contrari, és una comèdia doncs, amb mala llet, cínica, i que gira al voltant d'aquestes tres protagonistes, que són l'Anna Castillo, que és com la protagonista, que és una guionista televisiva, doncs bastant frustrada, enganxada doncs, a les benzodiazepines, amb una sensació de que tot li està anant malament, la seva amiga, que és actriu, o vol ser actriu, però serveix cafès i no acaba de treure el cap, que es troben amb una festa amb una antiga amiga de la infantesa, que és el tercer personatge, que és Macarena García, que és una dona que s'ha quedat embarassada i que està casada amb un gran empresari molt més gran que ella, i és una mica com reprenen aquesta història d'aquesta amistat, no? Amistat... La creadora, la Victoria Martín, parla d'això, no? De les arestes, de que volia retratar una mica les arestes de l'amistat femenina, no? No que tot sigui meravellós i que siguin un suport les unes pels altres, sinó que doncs això, doncs que una quan l'altra li va bé, doncs li rebenta o se sent millor quan a l'altra, a la teva amiga li està anant una mica malament. Vull dir, tenen totes aquestes arestes en aquesta relació. I bueno, molts diàlegs afilats, mala llet i capacitat de riure's de coses que probablement en altres sèries doncs, s'enfocarien des de més aviat des del drama. No? Sis episodis de 30 minuts, està basada també en una novel·la original de la Victoria Martín, que és humorista, que és podcaster, que és guionista, que va intentar que això fos una sèrie, en realitat la va crear com una sèrie, no la va vendre, no li van comprar... Ella va fer un llibre que li van publicar, després, doncs, sobretot amb l'Estirando el Chicle, amb aquest podcast, doncs, ha estat com molt coneguda, sobretot a xarxes, i arran d'aquest reconeixement doncs, li han donat l'oportunitat d'aconseguir fer el que ella volia fer des d'un inici, que és que això sigui una sèrie de televisió. Mm-hmm.
Doncs aquesta... Per cert, tinc una pregunta pel Camil, Hi ha molts més guionistes protagonitzant sèries de televisió que guionistes percentualment al comú de les feines, oi?
Jo crec que és com un... no? Deu ser com una cosa de teràpia, quasi, no? Sí. Perquè el guionista és com una feina com absolutament invisibilitzada, sobretot aquí a Espanya, no? Tu no saps qui és el guionista de la sèrie normal. Bueno, ho saps si ets del RAM, però si no... No són coneguts, no van als premis, no se'n parla d'ells. I llavors pues, la manera que tenen és de dir, pues, jo soc guionista, pues el faig que el protagonista...
Poso un guionista a la sèrie, ja està.
Sí, guionista, i doncs fer una mica de teràpia mentre estàs escrivint aquesta sèrie, suposo.
Vinga, i un altre espanyol, aquesta seriosa i aquesta ha cridat molt l'atenció. Diguem, una miqueta un retrat de la Barcelona real. HBO Max.
Mosques perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
Visca Can Mosca!
Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
Has parlat amb els del port per si volies fer 8 hores setmanal d'aquí?
Sí, sí, que jo tinc una feina.
Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
Ens apugen el lloguer per 6.
És legal.
Suposo que volen fer pisos turístics.
T'estàs carregant la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio.
Ja, què collons fotem?
Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la cinta de sobre.
Com?
Legal, legal, no és.
I a partir d'aquí la trama, una trama que està basada en una història real. No estem veient el serial de TV3, no, encara que hi hagi molts actors que s'ho sembli, noi, sinó una cosa molt més seriosa, Camil.
I tant, i a més anàvem sentint els diàlegs i tot ens sonava, no? Bastant.
Rabalejar,
exacte. Aquesta sèrie del Pol Rodríguez, que és el creador d'aquesta sèrie, que és una sèrie com bastant... És una mica la seva història, la història de la seva família, no? Els seus pares eren els propietaris d'un restaurant centenari d'aquest del Raval, que li deien Can Mosques, precisament, perquè deixaven com el bacallà allà a secar fora i doncs hi havia mosques i popularment era conegut així, que va desaparèixer, crec que va ser ja per pandèmia, es va juntar com la pandèmia més un fons voltor que va comprar la finca i, evidentment, doncs els va intentar i va aconseguir fer-los fora. Llavors, una mica la història aquesta és una venjança, entre moltes cometes, del Pol Rodríguez, cap a la història de la pèrdua del restaurant familiar i del restaurant, sobretot, dels seus pares. No? Hem sentit el tràiler, la història és la mateixa, l'únic que, ja també ho apuntaven, no? Ells descobreixen una possible manera d'evitar això i que no és legal del tot. Una sèrie doncs, que respira veritat, no? Dirigida pel Pol Rodríguez, hi ha uns quants capítols que també dirigeix l'Isaki La Cuesta, la primera sèrie espanyola seleccionada oficialment a la Berlinale, molt ben produïda i això, que respira molt de veritat, rodada al Raval, amb molts veïns del barri, en les finques reals i un grup de protagonistes doncs, encapçalat per l'Enric Auqué, que és una mica seria el personatge del Pol, el Sergi López, que aquí fa com de representant d'aquests fons voltors que estan, no?, comprant la ciutat de Barcelona i no només Barcelona, la Maria Rodríguez Soto, el Francesc Orella, vull dir, un repartiment molt potent per una sèrie que s'ha rodat a més en català, estrenada en HBO Max, però rodada bàsicament en català, també sentim el castellà, l'àrab, l'urdu, l'anglès, tots idiomes que podem sentir només donant-nos una volteta pel Raval. Això, molts veïns dels barris com a extras i reforçant, no?, aquesta sensació quasi de documental, no?, que uh-huh. Això la Cuesta, amb les coses que fa, té aquesta cosa, no?, que fa ficció però sembla documental o sembla documental i et pregunta si és ficció, aquesta, no?, aquesta fina línia que la separa doncs la domina a la perfecció i doncs una sèrie a seguir.
Doncs Rabalejar, que es pot veure ja també a HBO Max. Vinga, ja ens anem ja cap a la recta final de les propostes d'avui. Va haver un moment a la història que Nicolas Cage va deixar de fer-se gran, ja era gran, però continua igual des de fa... Anava a dir gairebé des de Living Las Vegas. Vinga, Prime Video.
¿Has mirado ahí fuera? La ciudad es un caos. Tú antes eras...
Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero.
¿Vas a ponerte insoportable?
Ah, sí. La verdad, me gano la vida siendo así.
Mi amigo ha desaparecido. ¿Es usted investigador? Investigue. ¿Vamos a pasar por alto que se convirtió en un monstruo de arena? Desde luego, no es moco de pavo.
¿Qué coño pasa aquí? Ahora no puedo explicártelo.
Solo sé que una vez que empieza, va a peor y rápido.
Nicolas Cage, que és un investigador, que a més és Spider-Noir.
Totalment. Estàvem sentint aquest tràiler, no? I té aquest aroma de cinema negre, no? De la, no, la dona que es presenta al despatx del detectiu, que és un detectiu doncs, amb tot de problemes i que li demana resoldre un cas amb la particularitat de que en aquest cas el detectiu és Spider-Man, però a més no és l'Spider-Man que coneixem, no? S'han fet moltes versions de Spider-Man, no sé si recordaràs, hi havia una pel·lícula d'animació absolutament recomanable, que és Spider-Man Into the Spider-Verse, no? En aquest univers Spider-Man, on per temes de trama comencen a aparèixer molts Spider-Mans de mons paral·lels, no? Que són molt diferents. I un d'ells és aquest Spider-Noir, que és una mica l'Spider-Man dels anys 30, en blanc i negre, com molt petitet, és una altra versió d'aquest heroi, que en aquest cas només podia protagonitzar algú que li va tant al risc com Nicolas Cage, que és algú que ja més que un actor és com una icona, no? De tan passat de voltes que són les seves actuacions i fins i tot de les decisions que pren en les pel·lícules on apareix, no? Hi ha pel·lícules absolutament delirants on Nicolas Cage és una mica el protagonista. I s'ha fet com aquesta, té aquesta aura d'icona pop, quasi, que la gent ja li riu tot el que fa, totes les frases, i el tio ho ha donat tot per interpretar aquest Spider-Man, que és un, pues, un detectiu privat, ja gran, una mica que ha renunciat als seus poders, que no vol saber res d'aquest Spider-Man i que es dedica a resoldre casos com a detectiu privat i, evidentment, en un d'aquests casos doncs, haurà de tornar a posar-se doncs, les malles i a tornar a ser, veurem, quin tipus de Spider-Man.
De superheroi.
I, a més, és una proposta com molt, molt estranya, molt divertida, molt, molt, molt original. Rodada, molts capítols rodats en blanc i negre, amb aquesta... Sembla més una sèrie de Marlowe que de Spider-Man. I en aquesta cosa raruna on Nicolas Cage hi mou també, doncs hi ha una sèrie com bastant interessant i que no només als fans de Spider-Man o de Marvel els hi pot agradar, sinó que jo crec que doncs pot aspirar a que la vegi un públic més ampli.
Doncs aquesta proposta és Spider-Noir amb el protagonisme de Nicolas Cage. Deixem el Cabo del Miedo per al mes que ve.
Perfecte.
Perquè estem acabant, però aquesta reflexió final que ens volia fer el Camil sobre el pas. Abans les sèries bevien de les pel·lis i ara ja hi ha pel·lis bevent de sèries.
Exacte, ja és com una tendència, no?, de grans plataformes, Netflix, Disney, Prime Video, que converteixen les seves sèries d'èxit en pel·lícules, a vegades com per tancar una mica la història, no? I ve a cuento arran de l'estrena fa molt poc de Mandalorian and Grogu, que és d'aquesta pel·lícula sobre Mandalorian i Baby Yoda de Star Wars, que diguéssim ha servit una mica per tancar la sèrie original de Disney, i que no és el primer cas, no? És ho veiem també fa poc en Peaky Blinders, no? Tancant la història del Tommy Shelby amb una pel·lícula. Heartstopper, que és aquesta sèrie juvenil, no? LGTBI, que va ser molt ben rebuda a Netflix, però que han decidit que els hi funcionaria millor en comptes de seguir amb la sèrie, doncs, tancar-la amb una pel·lícula. El Verano que me enamoré, que en parlàvem abans, no, d'aquestes sèries de Prime, també la tancaran amb una pel·lícula. Jack Ryan a Prime també serà pel·lícula. Jack Ryan en realitat ha fet com el viatge anada i tornada, perquè va començar sent novel·la, després va començar sent pel·lícula amb molts actors diferents, va ser sèrie i ara torna a ser pel·lícula. No? I és una mica aquesta cosa de no saber com... De que els hi surt més, en definitiva, els hi surt més barat. És més barat fer una pel·lícula que una sèrie, no? I llavors fan els seus números i diuen, pues mira, doncs abans de fer dues temporades més, fem una pel·lícula i ho tanquem aquí.
Però pel·li al cine o pel·li per plataforma?
Aquesta és l'altra. Pel·lis que s'estrenen al cine, però també moltes pel·lis que estrenen a la seva pròpia plataforma i seria com un capítol llarg d'una sèrie, no?
Correcte.
Doncs això. És una tendència a l'alça i com que ja parlàvem dels refregits, jo crec que és una tendència que veurem encara més.
Està evolucionant també el món de les sèries. Camil, gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
I ja ens retrobem abans de l'estiu, en farem un altre. I a tots vostès, com sempre, gràcies per l'atenció. Són les 12, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.